sexualitat a flor de pell amb Roser Ventura.
Un dilluns més, obrim aquesta porta a sexualitat a flor de pell amb la nostra sexòloga de capçalera, la Roser Ventura. Bona nit, Roser.
Molt bona nit, Gemma, com estàs?
Molt bé. Avui parlarem de fantasies sexuals. Primer de tot, deixa'm plantejar-te, és normal tenir-ne?
És normal i jo personalment ho recomano. Sí, és normal i molt necessari perquè és aprofitar el poder d'aquesta imaginació que podem alimentar i podem recrear, que donen les fantasies, per activar el desig, per fer la relació sexual més satisfactòria, més plaent, més variada, més novedosa, que pot alimentar-se sempre de doncs, diferents... Podem interpretar diferents rols dins aquesta fantasia. Bé, té molt recurs. Jo crec que aquí hi ha una energia molt important que hem de conèixer. Com a mínim hem d'estar informats de quines possibilitats ens dona per trencar una mica també els tabús que hi ha sobre aquesta qüestió. Una vegada més, Gemma, ja ho saps, amb recolzament a la dona, he de dir que, evidentment, les fantasies són, o les fantasies amb les que es mercantilitza o es fa negoci, són les fantasies masculines, les que tenen els homes amb les dones com a objecte. O sigui, en la societat hem de reparar, posar atenció en això per distingir-ho de lo que és una fantasia sexual tant per homes com per dones, no? O sigui, el que hi ha més habitual és el que veiem a les imatges publicitàries, a la televisió, al cinema, les històries, d'acord? La dona es converteix en un objecte de desig per l'home. Llavors es fomenta aquesta forma de veure la dona com un objecte, que sigui seductora, però dintre d'uns paràmetres molt, molt, molt concrets, d'acord? I això és el que, d'alguna manera, se'ns ha imposat a les dones. Per tant, aquí hi ha un primer tema a reconèixer, una vegada més, i és que nosaltres no ho hem triat lliurement, sinó que ens hem deixat seduir, a vegades, o hem entrat o hem conegut la sexualitat a través de la seducció, que esperem que els homes ens sedueixin per nosaltres deixar de ser passives en aquest món i passar a ser actives, no? Però sempre movent-nos dintre d'uns paràmetres que són els que imposa la masculinitat i el sistema, que són per atraure la sexualitat masculina, que al final es converteix en un negoci, d'acord? Ja vull sortir d'aquí, vull deixar molt clar que vull sortir d'aquí, que no parlaré de la fantasia com un negoci, com el que coneixem. Per això veiem a la televisió doncs, programes que inciten, no? El que busca novetats, el que busca canvis en la seva sexualitat o en la seva relació de parella, doncs normalment és obrir la cartera. Jo no proposo això, tot el contrari. Jo proposo obrir la imaginació, incitar-nos, superar traumes tabús, moralismes que tots portem a sobre i que no ens en podem desempallegar tan fàcilment, d'acord? Perquè les dones ens hem associat o ens hem identificat amb un model més aviat de correcció de bones nenes. O sigui, per tenir accés a la fantasia sexual hem de renunciar a aquest paper de bones nenes, perquè si no, no funciona.
És a dir, que realment pot haver-hi algú que no en tingui, de fantasies sexuals?
Si la fantasia topa o s'enfronta o crea conflicte amb la imatge que té la persona de si mateixa, en aquest cas estem parlant de la dona, sobretot perquè els homes amb això són molt més alliberats. La dona també, però quan, clar, com jo sempre parlo del plaer des de l'elecció pròpia, des de que la dona es faci la propietària i la reina, diguem-ne, que governi el seu propi plaer. Que això és el que realment ens falta, no? Jo ho trobo. Les persones que venen a mi estan molt escasses d'aquestes eines o aquests recursos que els poden afavorir la seva sexualitat i sobretot la seva capacitat de plaer i d'autosatisfacció, Llavors, clar, amb les fantasies, evidentment, passa el mateix. I en aquest cas hi ha doncs, aquest punt doncs, que hem de trencar molts esquemes i molts estereotips de que la dona és pura i ella, doncs, simplement... La dona pot satisfer a la parella o pot satisfer l'home, però no cal que s'embarqui en aquestes històries més fosques o més compromeses o que la moralitat no ens ha permès mai, no? Realment la dona, per ser una dona com cal, no ha hagut d'utilitzar aquestes fantasies per conquerir un home o per tenir una parella, etc. No se'ns ha demanat mai. Se'ns demana, doncs, no sé, potser en les relacions així extramatrimonials o les relacions espontànies o una nit boja o un viatge de plaer, d'acord? Potser estem més disposades, però sempre és a petició de la parella que ens vol seduir o que pretén que el seduïm i ens demana un cert comportament que potser nosaltres no ens ha sortit de natural o no ens l'hem permès de natural. d'acord? M'explico?
Sí.
És una mica complicat.
Sí, sí, però també pot ser que amb la teva parella tinguis diferents fantasies sexuals.
Normalment no coincideixen.
Val.
Però és que és un joc, es tracta de ser prou, hi hagi prou confiança, intimitat i, evidentment, maduresa sexual perquè puguem compartir aquestes fantasies i que cadascú estigui disposat a fer el rol que se li demana en aquell moment. O sigui, jo et demano a tu, si ets la meva parella, que facis un rol en un moment determinat i jo, en un altre moment, doncs faré un rol que tu em demanis. Quan hi ha aquesta compatibilitat en la parella, hi ha aquesta maduresa sexual i maduresa també en quant a la relació, que no hi ha perill de que l'altre vegi una imatge distorsionada de mi perquè jo confio prou en mi mateixa per no fer amb aquesta qüestió o no tinc conflictes interns amb mi mateix o amb mi mateixa, tot això, aquest diàleg, és un diàleg molt interessant perquè, a més a més, afavoreix la connexió amb el cos, cos a cos, no hi entra la ment aquí. Entre la imaginació i el contacte. Llavors, clar, tot això reforça moltíssim la sexualitat, perquè la sexualitat neix en el cos físic. La ment ens ajuda, vale? Però les sensacions les vivim al cos físic. Si tenim una relació equilibrada amb el nostre cos, l'acceptem, ens l'estimem, el reconeixem, el cuidem, m'entens? I no tenim conflictes amb el nostre propi cos, és molt més fàcil obrir-se a aquest tipus de plaer, el que dona la fantasia com a imaginació de viure pues, una aventura que potser a la vida real no ens permetria, el més probable és que no, i que a més ens atrevim a viure fins a les últimes conseqüències. Clar, tot passa a la imaginació, podem viure el que vulguem i ens ho podem permetre tot. Clar, aquí també jo apunto una cosa important i és que hi ha una funció i és la capacitat de concentrar-se en aquesta fantasia que jo vull viure, alimentar-la en soledat, per exemple, val? Perquè pots viure moltes escenes. Depèn de les fantasies que tu puguis anar alimentant. Clar, si de petits hem amagat aquests desitjos encoberts, no? Perquè pensem que són indignes o perquè la societat no els accepta o perquè alguna vegada potser ens han descobert de petitones.
Ens han titllat la parella en qüestió a l'hora de compartir-los, ens ha titllat de determinada manera.
Aquesta energia que va cap a alimentar la imaginació és molt, per això jo amb això vull ser sempre molt curosa amb les parelles i amb les persones, no? Perquè de seguida es retrau, no? O sigui, la persona que potser podria deixar-se anar un moment, perquè és, evidentment necessita també entendre que hi ha d'haver una pèrdua de control per poder viure plenament la fantasia i alimentar-la, doncs s'ha de ser molt curós, tant un amb l'altre dins la parella, com jo com a terapeuta, per exemple, a l'hora d'aprofundir en les imatges, el que acompanya la sexualitat i la història sexual d'una persona que ve a buscar ajuda o que vol ser aconsellada o que té un conflicte que no pot casar, a lo millor, o no pot sentir-se còmode amb algú que a lo millor li agradaria, no? I ha d'alliberar una sèrie de bloquejos que ens ha donat, sobretot, l'educació i els rols que ens han inculcat, no? Sobretot a les dones, torno a repetir, perquè aquí és on tenim nosaltres més camí per fer, d'acord? I sobretot des de nosaltres mateixes, no del que se'ns exigeix o del que s'espera de nosaltres, sinó el que nosaltres lliurement podem triar, que canvia molt, eh?
Les dones que no tenen aquesta facilitat de crear aquestes fantasies sexuals, per tots els motius que has explicat fins ara, es poden ajudar d'alguna manera a crear-ne?
Sí, sí, sens dubte, sens dubte. Jo utilitzo molt la visualització, val? Que també he de dir, una visualització en un moment donat, segons què, doncs no té res a veure amb una fantasia sexual. Per exemple, jo el que primer que faig és anar a buscar la connexió amb el cos, amb el propi cos. Per una dona això és importantíssim. I més una dona que està connectada amb els cicles de la Terra, amb els cicles de la Lluna, que el seu cos té molta capacitat sensitiva, molta. Llavors, si no es treballa des d'aquesta base, reconèixer ella mateixa les seves pròpies sensacions, connectar amb aquestes sensacions, però és clar, és que aquest fet ja només ens fa que siguem molt eròtiques les dones. Aquesta connexió amb el propi cos, que els homes tenen d'una manera molt més concentrada en els genitals, però la dona té una capacitat de connexió i de percebre, perquè és receptiva, que ens estem perdent aquí tot un món, no? Per això avui amb les fantasies em dona l'oportunitat d'insistir en aquests temes, no? però que sí que el primer és passar a experimentar amb el propi cos, despertar les nostres sensacions i ser conscients d'aquestes sensacions, d'acord? A partir d'aquí la imaginació ve sola i podem, tot el que és el treball de treballar amb aquesta imaginació, bueno, et puc explicar molts exemples, des d'una dona que li agrada ser sotmesa o que s'imagina que el seu marit, per exemple, que és una fantasia molt interessant per mi, m'ha semblat sempre molt interessant, una dona que el seu marit, per exemple, fa un sopar i convida tot d'homes, no? I el regal de, després de sopar, doncs, és oferir la seva dona. Per exemple, algunes altres cultures això és norma i que no es pot ni no ens la podem saltar. En certes cultures això, aquests rituals és una forma de donar la benvinguda i d'atendre doncs, uns visitants, no? Però bueno, des del terreny de la fantasia, què sé jo, aquests visitants poden ser, doncs, no sé, tots uns humanots, no? D'aquests tipus, no? I pots posar tipus Arnold Schwarzenegger o...
Sí, a gust del consumidor, no?
A gust del consumidor. O poden ser uns, com es diuen els vaqueros? Uns cowboys?
Cowboys.
Pots, bueno, evidentment aquí hi ha, per inventar i per crear, les mil meravelles, vull dir... Poden ser homes mig monstres, clar, tot això, a més, clar, té a veure amb les interioritats de la persona, d'imatges que potser s'han format o han aparegut en la infantesa, en algun somni, en alguna pel·lícula, tot això queda en l'inconscient, però clar, són coses que desperten la libido i sobretot el que parlem moltes vegades, no?, del morbo. La fantasia alimenta la morbositat, no? I a vegades aquestes coses que nosaltres no ens permetem o que no ens podem ni imaginar que faríem a la vida real, a la fantasia poden existir, d'acord? Llavors, exemples com aquest de la personatge dona, no?, que després del sopar, doncs, és el regal perquè aquells homes facin amb ella jocs sexuals i el que et vulguis imaginar.
Sí, sí.
Això, o jo què sé, o una dona que li agrada, doncs, que la sotmetin, o que és una dominadora i que té tot d'esclaus. Són els típics, però que evidentment sempre hi pots posar la teva part personal, es poden personificar, d'acord, el gust del consumidor. I llavors, clar, a partir d'aquí, la imaginació és inacabable, inacabable.
N'hi han de més habituals de fantasies sexuals? Perquè a mi em venen al cap el tema de fer trios o
sí.
El tema de fer l'amor en determinats llocs, ja sigui l'ascensor, ja sigui l'avió, o també el tema de disfressar-se.
Sí, l'infermera...
Exacte.
La que sigui, sí.
Són coses habituals?
La cambrera, sí, són habituals perquè l'inconscient col·lectiu viu i veu d'aquestes fantasies, no? A més, s'han també, d'alguna manera, reactivat dins del que són l'imaginari col·lectiu, no? Les imatges dels contes, de les històries, de les revistes aquestes que promouen aquest tipus de sexualitat, de pagament, com deia, no? També hi ha el que es repeteix molt, i això ho trobem segons quins llibres on s'han recollit quins són els tipus de fantasies més habituals, és el sexe entre dones. O sigui, una dona a vegades somia o pensa o li agradaria tastar, doncs, què és una relació lèsbica, no? O, evidentment, amb els homes el mateix. Fantasegen amb això, val? Llavors, bueno, a partir d'aquí és que amb la imaginació ja arribem on vulguem, no? El més important aquí a tenir en compte és poder travessar aquests filtres que ens posa la moral, no? I aquestes inseguretats i el no atrevir-nos a mostrar-nos lliurement davant de la parella o davant de la parella estable o una parella puntual, no? Evidentment, dins la parella estable, doncs tot això, jo dic que, o sigui, ho apoyo i ho recomano perquè ajuda molt a sortir del que és la relació purament estable, no? I convencional, que on la sexualitat és algú molt, molt, molt conegut, d'acord? I si no hi ha una part espiritual o una part més elevada d'entendre el contacte si parlem de la sexualitat comuna, diguem-ne, de la majoria de persones, és necessària reactivar-la i alimentar aquest desig i la fantasia és una eina potentíssima per aconseguir-ho, no? Però clar, ja et dic, hi ha aquests petits doncs, filtres, no?, que, o entrebancs o prejudicis al voltant de les fantasies i sobretot a l'hora de doncs, acceptar. Per exemple, quan l'altre et convida a fer alguna cosa així prohibit, d'acord? Hi ha dones que sí, que, bueno, que no tenen cap problema, no? Però moltes no s'ho permeten perquè ho veuen com algo horrorós, indesitjable, que on les portarà, no? És com el diablo en la puerta, no? O llama a tu puerta, no sé. Hi ha molta privació a l'hora de tractar aquests temes i de parlar-ne obertament. De vegades és més presumir fer-ho que no pas el fet de permetre'ns-ho en la vida real, no?
I realment ens ho hem de permetre? Està bé materialitzar una fantasia o després decau? És a dir, sempre les fantasies les tenim posades en un llindar molt més superior del que és realment.
Clar, aquí jo el que vull reforçar és el fet de que normalment aquestes fantasies són fantasies que a la vida real no les podríem fer o no ens atreviríem. I que, de fet, no cal, d'acord? Perquè per extraure tot el potencial que té per erotitzar-nos i per augmentar la nostra libido, el que, com més prohibides siguin o més estranyes o estrambòtiques, a vegades més poder tenen, no? A l'hora de sentir i arribar a cotes d'excitació com la gent vulgui, no? De fet, és qüestió de deixar-se anar i perdre el control i deixar de ser les persones que som en la llum del dia i transformar-nos, a lo millor, doncs, en una dona insaciable, en una, el que sigui, o en un monstre, si vols, no? Un monstre devorador d'hombres, què sé jo. Permetre'ns-ho requereix, doncs, bueno, estar disposat a fer-ho i sobretot anar-ho treballant també, no? Anar vivint aquesta fantasia i alimentant-la perquè a l'hora de tenir sexe amb la nostra parella, doncs ens puguem deixar anar, d'acord? I per això et dic que la importància de la concentració és vital perquè és fàcil perdre el fil si no hi estàs acostumat, d'acord? I estàs amb la teva parella i a lo millor la realitat és massa forta, no?, per poder donar peu a o introduir la fantasia. És la dificultat que es pot trobar en aquests casos, no? Però si s'insisteix, evidentment, dona un resultat impressionant. Jo el recomano. Recomano les fantasies perquè, ja et dic, és una eina molt poderosa per sortir de la monotonia, de les rutines. Quan volem fer canvis a la parella, ens sentim en un moment donat doncs, que sembla que hi ha alguna cosa que està encallat, no? És una eina per bueno, doncs, els jocs de rol, per exemple, s'han aplicat a la sexualitat moltes vegades. Comporten certs perills, d'acord? Perquè els jocs de rol a vegades n'hi ha de molt heavies, però bé, jo crec que una cosa feta per un mateix doncs, és suficient sempre i quan l'altre ja estigui d'acord. I si no es pot compartir amb l'altre perquè no hi ha aquesta possibilitat o l'altre no està obert, com dèiem fora micro, recomano ser curosos amb això, perquè és molt delicat, la persona de seguida es retrau, i una persona que vol compartir una fantasia, si no és acceptada per l'altra, té un impacte fort, no? Si l'altre no ho rebutja o reacciona malament. Per la persona és un tema molt, molt íntim, no? Que potser a vegades no hi ha la possibilitat o l'atreviment o les condicions per poder-ho compartir amb confiança i que hi hagi i establir aquesta complicitat. Per això, viure-les un mateix sense dir res a ningú, sense necessitat de publicar-ho ni explicar-ho, és possible, perfectament possible.
I gaudir-les.
Clar, naturalment, clar que sí. No, dic possible perquè hi ha la possibilitat de gaudir-les.
També pot ser que hi hagin fantasies sexuals, és a dir, a la parella, pot ser que cadascú en tinguin individualment i que també se'n creïn de conjuntes.
Si hi ha la possibilitat de poder-ho comunicar amb confiança amb la parella sense que això ens faci sentir malament o sense entrar en posar en perill la nostra imatge, perquè això és el que més ens fa por, doncs evidentment això enriqueix la relació, enriqueix i la fa forta i erotitza, evidentment. No oblidem que la fantasia ens porta a connectar amb aquella part, entre cometes, primitiva nostra, que la tenim, perquè no oblidem que també som mamífers i tenim capacitat d'arribar a cotes de plaer. Estic parlant amb el cos, eh? Perquè la fantasia el que excita i el que reforça és l'erotisme, la capacitat de luxurosa, no? O sigui, l'excitació purament que ens fa que ens transformem en criatures molt potents, no? I treure una força sexual que potser en les relacions habituals no coneixem perquè no ens deixem anar prou, potser, o perquè l'altra persona sempre ens fa por d'intimidar-la o d'ofendre-la o perquè no us considerem correcte i ho considerem immoral. Però, de fet, aquests desitjos existeixen. Hi ha una part nostra que està connectada amb aquests desitjos de satisfer aquesta part primitiva o primària, que està en la nostra físic, no? El nostre físic, som mamífers, tenim aquesta capacitat d'erotitzar-nos i de plaer sexual, molt explosiva. No dic que sigui necessari fer-ho sempre, però sí que és bo que un mateix conegui aquesta capacitat en un moment donat. Ens dona molta informació de com podem arribar a sentir. I, torno a repetir, les dones especialment. Simplement que això, que jo intento divulgar això, per què? Perquè, per defecte, el que fem és evitar-ho. Entrem en un territori desconegut, on nosaltres mateixes o nosaltres mateixos a vegades ni tan sols ens hi hem atrevit a entrar. I ho consideren com un territori que és desconegut i no, a vegades no ens atrevim ni a entrar, no? I més si creiem que la nostra parella tindrà...
Serà reàcia
o tindrà massa prejudicis a l'hora de proposar-ho, no? Una altra cosa que també està molt, molt interioritzada en la societat, com a comportament social o d'on ens hem socialitzat els homes, aquestes coses realment les busquen fora de la parella, perquè creuen que amb la parella o està malament o la parella no està oberta a fer-ho o els és molt difícil concebir que la seva parella estable o la mare dels seus fills pot estar oberta a aquests tipus de comportament. Llavors, més aviat es busca fora, però perquè tradicionalment els han orientat així.
Clar, i també, a més, pot ser que alguna fantasia sexual estigui dirigida cap a una persona en concret.
Per exemple, perquè els homes se'ls ensenya, no? No sé si l'altre dia ho comentàvem, hi ha matrimonis on l'home no té desig per la dona o no sent l'atracció sexual perquè el fet que sigui la seva dona i la mare dels seus fills, això no l'erotitza. Llavors, clar, això crea una dificultat i per als homes és molt fàcil buscar-ho fora. Ens sorprendríem de lo fàcil que és. Però, clar, hem de triar si realment volem això o realment ho podríem canviar. Si ens ho plantegem, podríem canviar-ho. Però, clar, tot això ja demana compromís, demana atenció, demana canviar coses, demana moure coses, demana enfrontar-se amb les coses que més o menys ja van funcionant, d'acord? Però, clar, és una forma d'aspirar i d'anhelar doncs virar algú més íntim i més real, perquè al final el que visquis fora de la parella, sí, és molt real, però clar, no hi ha la confiança, no s'hi crea aquesta intimitat. Sí que hi pot haver una intimitat sexual amb una persona, o sigui, fora de la parella, no? O sigui, de fet, ja passa, no? Els llocs on els homes van a buscar aquest tipus de sexe normalment repeteixen, tant en tant inclús poden canviar. Ja se'ls ofereix aquesta possibilitat. Però, és clar, evidentment, és com viure la sexualitat separada de lo que és la parella i la relació de parella, amb la qual cosa això ens fa viure coses molt desintegrades. No s'arriba mai a la plenitud de la relació. Ens resta moltes coses perquè és una energia dispersa que es porta cap aquí, es porta cap allà. Tot això és en detriment de que la relació de parella s'enriqueixi. I això no en som conscients, però és així. Mm-hmm. És una relació, llavors, molt superficial o molt per mantenir l'estatus de família, fills i somos puros y castos y estupendos. Val? Però, clar, s'ha de dir. S'ha de trencar amb aquests estereotips, no?
I s'ha de deixar anar la imaginació amb la parella i intentar crear això, no? Aquesta complicitat per poder tenir fantasies sexuals conjuntes i, si no, les privades de cadascun.
Sí que a vegades arribar a aquest punt de perill, no? Sí, per exemple, aquesta fantasia tan comuna o tan extesa, no? De fer-ho en un lloc públic perquè que t'excita el fet de que et puguin veure, que estàs en perill de que et vegin. Bé, això sí, no dic que no. El que passa que això no és ben bé una fantasia, és realment fer algo que sí que en un moment donat et pot donar una excitació extra, no? Però jo estic parlant de la fantasia purament de crear tot un paisatge, una situació, una vivència que de forma real és molt complicat. És molt, molt complicat perquè, clar, hi apareixen molts personatges, d'acord? Normalment, la majoria de fantasies s'alimenten de molts personatges, de històries que no es poden... O sigui, es podrien crear en un teatre, si vols, fent un teatre,
sí.
Però s'ha de convocar molta gent i és molt complicat, no? I és molt més fàcil utilitzar la imaginació i a partir d'aquí, doncs, recrear-te amb una història, no? Clar, la fantasia de fer-ho en un pàrquing o en un ascensor, clar, està molt vista, però, bueno... No crec que sigui per repetir-la gaire sovint, no? I és més que res, pues, això, no? El que dona l'excitació extra d'estar-ho fent en un lloc que et poden descobrir. Llavors, com jo dic, no? La fantasia per mi funciona com un antídot, no? A la falta de desig o a l'avorriment en la parella o inclús per un mateix, que de cop i volta sent que la seva sexualitat està com adormida o que està passant per una etapa doncs, que em sembla que, no sé, no acabo d'identificar què m'està passant, no? Però últimament, doncs mira, que a més també és normal. Vull dir, no ens ha d'estranyar, la sexualitat no és
fluctua.
Una línia recta, fluctua perquè passen moltíssimes coses al nostre cos i que a vegades no en som ni conscients, no? Però jo les considero, a vegades potser és un atreviment, però considero que són com medicinals, quasi màgiques. Perquè és una activitat creativa que, evidentment, t'hi has de posar, no? però que ens porta doncs, a viure situacions i a viure com una efervescència que ens convida a posar-nos en situacions molt diferents i que ens ajuden... Home, no sé, jo, per exemple, a vegades he donat, alguna vegada que he fet referència, em sembla, aquí a la ràdio, a aquestes persones que no poden excitar-se si no és en un ambient sadomasoquista o en una submissió, no? Vull dir, aquí ja hi entren més paràmetres que ara no ens detindrem, no? No viure-ho com una fantasia, sinó com la necessitat de fer-ho perquè és l'única manera que tenen d'excitar-se, d'acord? I busquen això, no? Aquí hi ha un problema intern o una dificultat interna o una experiència interna que crea connexions amb la forma d'erotitzar-se i de sentir plaer, però des de la submissió, no? Tant homes com dones. Però a vegades és simplement anar a un local i posar-se en el paper, no? Hi ha molta gent que va allà a posar-se en el paper d'esclau o d'esclava. D'acord? I només això ja alimenta el seu imaginari de sentir-se satisfets perquè estan doncs culminant un desig, d'acord, que a la llum del dia no s'atrevirien a mostrar. D'acord? Potser són directius d'empreses, persones amb
un alt càrrec, el que
famoses,
sigui.
Els càrrecs, però tenen aquestes... Llavors, clar, es fa d'amagat. Es fa d'amagat. Però, clar, aquí hi ha molts graus. Jo parlo de la fantasia a nivell parella i que simplement és passar-s'ho bé i anar a jugar. Quan ja arribem a aquestes cotes, llavors aquí hi entren altres paràmetres, no? I sí que és important que les persones que estan aquí doncs es muntin el que ells desitgen, no? A vegades és ser lligats, el que es diu el bondage, a vegades és ser fuetejats o fuetejades, però clar, això sí que ho porten a la realitat, d'acord? Necessiten fer-ho perquè d'altra manera pues, no s'exciten. S'ha de saber distingir, no?, una cosa de l'altra. Però, bueno, dintre d'això passa per si ho volen resoldre o volen seguir així tota la vida, no? Quan parlem de fantasia no estem parlant d'aquests casos. No ens estem pervertint.
Clar,
segons es podria pensar, no?
L'altre, l'exemple que posaves, això de la necessitat, seria una mica com fer uns preliminars d'una manera o fer-los d'una altra, no?
Clar.
És a dir, la necessitat de fer determinats exercicis o activitats sexuals...
O anar als locals.
O anar als locals, exacte.
Exclusivament per això.
Exacte, sí. Per tenir aquests preliminars. Mm.
Sí, 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 i que potser no es pot arribar al clímax si no és amb força física o sent sotmesos, sent fuetejats, i d'això també està a l'ordre del dia. Vull dir que no és tan estrany, eh? Encara que hi ha molta... En aquest sentit, internet està ple d'aquestes coses i hi ha moltes imatges al voltant que alimenten inclús a l'adolescència, estan coneguent la sexualitat d'una manera molt distorsionada. I perquè senten parlar de sexualitat o alguna cosa que no entenen, se van a internet i el primer que surt quan poses sexe és... Llavors, clar, aquí tenim molt a perdre.
Clar, i també, a més, amb exemples com el llibre i la pel·lícula de 50 ombres de Grey,
per exemple,
també ja senten un precedent.
Exacte. I a més, com que es ven molt, a veure, jo aquí tinc molt a dir també amb aquesta novel·la, no? Jo vaig veure la pel·lícula, les novel·les no les he llegit, però conec molta gent que les ha llegides, però bueno, veient la pel·lícula ho veus, no? De fet, hi ha un missatge darrere. Al final, ella, la possible víctima, diguem-ne, li diu no. I que la pel·lícula, el que més m'agrada a mi de la pel·lícula, no sé, no és de tot fidel al llibre, segons m'han dit, però que al final ella li diu no. D'acord? Vull dir que en aquest sentit ens està donant un missatge de que no cal arribar aquí. Perquè una vegada més ell es posa les ordres del que ell desitja. Ell li munta la pel·lícula, la història, les eines, i ella potser per sentir-se valorada o per seguir-lo o perquè és un home que a més no només és ric, és famós. No sé quants cotxes té aparcats al garatge. A més té tots els recursos del món. A més sap parlar, a més és elegant. Ho té tot, no? Ho té tot. Llavors, una dona fàcilment cauria aquí. Però a mi el que m'agrada de la pel·lícula és que ella li diu no. Al final s'estima prou a si mateixa com per dir, si això és estimar,
no,
jo no,
no
vull això. Entens? Llavors, clar, la pel·lícula també s'ha de mirar des d'aquí. Al final és una forma de normalitzar una forma de tenir plaer sexual que no és la sana, pròpiament dita, no? Jo no dic que s'hagi de reprimir o que s'hagi de condemnar. No ho estic jutjant, ni molt menys. Cadascú és lliure de fer amb la seva sexualitat el que vulgui, de sentir plaer com vulgui. Cada un és, evidentment, quan ja és adult, té dret a decidir el que vol. Però la pel·lícula, ho veus com està enfocada, d'acord? Llavors, hem de ser curosos i veure aquí on està el missatge, no? O sigui, un missatge, per altra banda, del poder, del benestar, de la riquesa, vol això. normalitza un estat de, o sigui, posseir a la dona o tenir-la com un objecte. Llavors aquí la dona ha d'obrir els ulls i veure on s'està col·locant. Vale? En aquest sentit la pel·lícula no em va semblar del tot malament perquè al final ella diu no, diu s'ha acabat. Entens? A part que ell, amb el seu comportament i el seu poder, fa que ella s'hagi d'adaptar al seu model. I no oblidem que això ho hem estat fent durant segles. Sigui per l'església, sigui pel que sigui. Per ser mares i cuidadores, al final és el mateix. No sé si ho estic fent bé la comparativa, és una mica fort, però és que no puc deixar de dir-ho, perquè si no us estaria enganyant, no? Clar, què ha passat amb aquesta novel·la? Ha sigut un negoci impressionant, perquè la majoria de dones que estan avorrides doncs han tingut un punto, perquè amb això ho trobo fantàstic, no? De deixar volar la seva fantasia. No cal portar-ho a la realitat. Però això ha alimentat moltes fantasies de les dones que estan cansades de fer el mateix paper sempre, no? De dona més aviat passiva o la dona que se come a todo lo que encuentra, que això també hi és, però no ens estem col·locant encara en el punt de dir jo decideixo com vull sentir plaer, jo trio les meves pròpies fantasies i jo me les creo, jo sóc activa sexualment però no en funció del que em demani l'altre o el que s'espera de mi, sinó el que jo vull per mi. Clar, evidentment ho has de saber abans i per saber-ho, doncs el que et deia, connectar amb el cos i aprendre a descobrir quin és el nostre erotisme i què és el que ens desperta l'erotisme i la libido.
I deixar anar la imaginació.
Sens dubte, i perdre i deixar anar el control. I encara que siguem mares de família, a lo millor en la foscor i a la intimitat del dormitori, doncs ens agrada transformar-nos en una tigressa o què sé jo, o en una dominatrix, o també en una dona submisa o una cambrera, una infermera. De possibilitats n'hi ha
infinites.
Infinites, exacte, infinites. Llavors jo com més investigo en això, més veig que és un repte per nosaltres desenvolupar aquesta habilitat per tornar. No sé si alguna vegada l'hem tingut, jo crec que sí, però fa molts segles i molts decennis, aquesta capacitat de poder veure la sexualitat des de nosaltres mateixes, dirigint-la a nosaltres. No sent una dona dominant o de cara a tenir una parella passiva, no parlo d'això, de canviar la passivitat que hem tingut durant segles.
No és un canvi de fitxes, de rols.
No és un canvi de rols, no. És ser nosaltres mateixes. I a lo millor un dia ens interessa ser passives i un altre dia ens interessa ser actives, però poder-ho fer amb llibertat. No haver d'estar sempre interpretant la mateixa conducta perquè és el que s'espera de nosaltres o perquè ens fa mandra canviar-ho o perquè no tenim temps. Perquè aquest és el gran amic, no? No tinc temps. No tinc temps. Llavors, permetre'ns viure allò que ens ha semblat sempre prohibit, entre cometes, i entendre que, a lo millor això, la fantasia implica crear una ficció dins la nostra vida. Per què no? Per què no si això ens obre a conèixer més fins on som capaces d'arribar o d'arribar a una excitació que a lo millor d'altra manera no... Però és clar, és que al final tot està aquí.
Sí, jo també dic, tot és molt mental.
També soc de les que dic que la ment és una eina al servei d'un mateix, no? Però clar, quan la ment és la que ens porta, perquè seguim un model, per exemple, o unes creences, som esclaus d'això si no en som conscients. Però quan és la ment que es porta, que condueix al si mateix, quan jo em sento jo mateix o jo mateixa, clar, estic dient alguna cosa que és força difícil, és un camí personal també, descobrir qui és un mateix i desidentificar-se dels estereotips i dels models o els rols que ens han donat la família, la societat, com a dones, com a homes, aquestes distorsions que hi ha amb el tema del gènere, no? I els drets, tot això està molt, molt distorsionat i molt confós. Llavors, moltes vegades l'ésser humà queda com tapat, no? I poder dir, jo trio això doncs perquè jo ho vull així, jo ho veig així, jo ho creo així a la meva vida, és molt difícil que una persona s'atreveixi perquè també requereix assumir la responsabilitat de que moltes vegades pots estar sol o pots sentir aïllat o aïllada, val? Perquè creus en tu mateix i deixes d'anar on va la majoria i fas el teu propi camí. Clar, però és una manera també d'iniciar-se i de crear la pròpia autonomia, sobretot la dona, requereix acceptar aquesta soledat, que no és aïllament, però que sí que ens dona, és el que ens dona la força per connectar realment amb el que som.
Aïllament no, ja hi ha altra gent que et trobaràs en aquest altre nou camí.
Sí, o en el moment que tu prens aquesta decisió no hi és, o no arriba encara, o no l'has conegut. Però és important confiar en si mateix, encara que cometem errors, que els cometrem, evidentment, perquè és molt difícil sortir del que ens han ensenyat i de on va tothom i crear-se el seu propi camí. D'acord? I això també inclou la relació de parella, inclou quin tipus de parella jo vull o com vull viure amb aquesta relació de parella, que no ha de ser o la solteria o la... Sí, viure separats o viure junts tota la... sempre. Aquí, evidentment...
Hi ha molts models.
Hi ha molts models i podem assajar-ne diversos al llarg de la nostra vida de parella. No? Llavors, això implica la fantasia, tornem a lo mateix, implica una ficció, una simulació, una actuació que com més ens atrevim, més lliures ens sentim per poder-ho portar a terme dins la imaginació, doncs, clar, no cal que sigui real. Però també és veritat, a vegades és millor i ens és més fàcil agafar aquesta via de forma que ens sentim alliberats quan reconeixem que tenim aquest desig, a lo millor, prohibit. Clar, primer passa per entendre, a veure, que són coses que a vegades tenim molt adormides, eh? Que ni tan sols recordem, però potser a vegades se'ns desperta en un moment donat algú de fa molts anys enrere i dius, ostres, doncs ho reprenc i d'aquí doncs, bueno, em puc crear una història superinteressant, super... que em convida.
Clar, s'està obert també amb això.
Sí, introduir-ho dins del que és la sexualitat de la parella, que, com jo dic, està present les 24 hores. Que no vol dir que estem les 24 hores fent l'amor o fent l'acte sexual, sinó que l'erotisme està present en moltes coses de les que fem. Ser conscients del nostre cos ens porta, doncs, per exemple, a erotitzar un menjar, una música, perquè hi ha coses que ens connecten més amb el sexe. És algo també a escollir lliurement.
Són els petits aquests detalls.
De que em sento lliure de jo sentir-me o sentir aquesta proximitat de l'energia sexual i que m'erotitza amb tot el que faig en el dia o moltes de les coses que faig. Clar, estic parlant d'un llenguatge ara que la gent s'estranyarà, jo ho entenc, eh? Si us estranyeu, perdoneu-me. Però realment és que l'energia sexual dona aquestes possibilitats i les dona molt clarament, eh? És qüestió d'investigar-ho, no? Llavors, aquests són continguts simbòlics. A mi m'agrada molt treballar amb la simbologia. Jo amb les dones treballo més des del punt simbòlic perquè connecten molt més amb la seva pròpia naturalesa des del simbolisme que no des de la paraula que està tan banalitzada, no? A vegades, el que és el sexe, el que és l'amor... Tots tenim un concepte d'aquestes coses i a vegades no ens acostem a el que és la realitat del sentiment. Distingir un sentiment d'amor d'un sentiment d'enveja o un sentiment de possessió o un sentiment de necessitat. És indispensable distingir-ho. Perquè moltes vegades la necessitat ens fa creure que estimem a una persona, però realment la necessitem més que l'estimem. I si la necessitem, no l'estimem tant, entens? I això porta engany. El llenguatge après i en el que ens hem mogut i hem après doncs, porta molts enganys a vegades, i sobretot en el tema sexual, especialment s'ha d'anar molt de compte quan parlem o quan vocalitzem o quan utilitzem certes paraules, no arriben a la profunditat de lo que potser vol expressar el cos des de la sexualitat. No?
S'ha d'intentar, sí, buscar les paraules idònies per cada cosa.
Idònies i el sentiment que hi ha darrere.
Sí, sí, sí.
Vull dir, no només captar-ho intel·lectualment, sinó arribar a les sensacions. Per això, qualsevol qüestió relacionada amb la sexualitat, amb les dones, jo sempre intento, i els tallers que faig i preparo, comencen en el cos. O sigui, anar a buscar, a investigar les sensacions amb el cos perquè s'obri. Perquè, clar, el tema és aquest, no? Que ens obrim a les sensacions, que ens hi ajudin els sentiments i les imatges que alimenten aquests sentiments i veure on estan els bloquejos, per exemple. Tu, potser, jo amb la visualització aconsegueixo veure quins bloquejos hi ha, perquè hi ha dones que hi entren, hi ha dones que no hi poden entrar, hi ha dones que de cop i volta les frena la seva relació amb el seu propi cos, no estan contentes amb el seu cos, llavors no es poden erotitzar. Entens, no?
Clar, sí, 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 és que estava pensant que una persona que no estigui contenta amb el seu propi cos és molt difícil que es pugui realment entregar al 100% això amb
totalment.
El tema de la parella
tocat,
i també amb un acte sexual.
Un tema principal, sí.
Si una persona no està contenta amb el seu cul o amb els seus pits, que són com molt essencials dins en aquest món, clar, és molt difícil que quan estigui despullada se senti bé.
Exacte, que es deixi anar sobretot.
Clar.
O que, perquè clar, a més estan a la ment.
Sí, sí.
L'erotisme i la sexualitat i el plaer vol dir deixar-se... O sigui, sí, tenir la imatge i la vivència d'allò que estic creant, quan és una fantasia, si vols, però necessita que no estem en el control. De dir si em veu aquest bulto, si em veu aquest Michelin, si em veu una teta que la tinc més grossa que l'altra, si em veu que tinc una cicatriu o si em veu... Què sé jo. però les dones estem molt abocades a sentir-nos a nosaltres mateixes a través de les imatges o els prototips que ens, o els estereotips que ens imposen, no? Llavors aquí tenim un gran repte, no? De poder superar això, acceptar-nos a nosaltres tal com som, però no des de la ment, sinó des de com ens sentim. Quan ens mirem al mirall, com ens veiem? S'ha de corregir això, perquè ens mirem al mirall i si no tenim les mides que teòricament hem de tenir o s'exigeixen, llavors és com que no servim, tenim una relació d'animadversió amb nosaltres mateixes, no ens aprovem, no ens acceptem, per tant ens odiem.
Gairebé ni ens mirem, és a dir, és una imatge la que reflecteix el mirall però que no ens la sabem.
No la volem reconèixer.
Exacte, no ens la fem nostra.
Clar, no ens mirem els ulls en el mirall. I un dels exercicis que proposo és mira't al mirall però mira't al fons dels ulls. Connecta amb tu, amb qui ets tu, el teu ésser, vale? Perquè es tracta de ser. No es tracta, perquè llavors, clar, quan fem teatre, vale? si no ens aprovem nosaltres mateixos, no podem interpretar el paper. No ens hi sentim abocades, no ens sentim aprovades pel paper, no? Jo no puc fer de tigressa si tinc, això que
sí,
es diu,
crec,
cel·lulitis.
Sí.
Pues per què no? Si la imaginació ho pot tot. La imaginació, imagina't quin poder que té. Jo recomano rescatar aquest poder de la imaginació perquè realment ens fa viure una energia i ens fa entrar i aprovar-nos a nosaltres mateixos, ens fa participar. Amb la qual cosa això després el resultat és molt satisfactori. I ara més a nivell que hem pogut sentir plaer sexualment, que clar, la nostra cosa ens ho agraeix, amb la qual cosa estem bé amb nosaltres mateixos. Per això dic que és medicinal, va més enllà del que és imaginar-se. Doncs vaig a tenir una fantasia. No, és que es tracta que s'impliquen els sentiments i l'emoció i el plaer, òbviament. Perquè si no triarem una fantasia que no ens exciti
no,
o que no activi el nostre erotisme. Buscarem fantasies que realment ens donin aquest, entre cometes, morbo, val? Perquè és això el que volem, disfrutar. I la sexualitat és això. Mm-hmm. No és imaginar un quadre on tot és perfecte i surt la no sé què, l'actriu tal i l'actor qual, aquells que veiem a les pantalles i que sembla que, saps? Bueno, la pel·lícula la fem nosaltres, llavors. No hi ha restriccions.
I què va, què va.
Connectem amb la nostra vitalitat. I la vitalitat sexual s'alimenta de poder jugar a tot el que ens vulguem permetre.
Doncs, Roser,
el límit només els posa cadascú.
Exacte. Intentarem no posar-nos límits a la imaginació per poder gaudir amb aquestes fantasies sexuals. Mm-hmm. A veure per quin món ens porta.
I fer tastets i provar i atrevir-se, això sí, atrevir-se.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Gemma. Bona nit.
Sexualitat a flor de pell. Amb Roser Ventura.